www.mbc.com.
3 Radio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia, benvinguts a Vida Saludable, el programa de referència de la salut i del benestar que cada dissabte vos acompanya a la Ràdio Pública de les Illes Balears. És dissabte 15 d'agost, festiu, és bo. Però és que la salut no entén ni de descans, ni de festes, ni d'estiu. Així que seguirem a la nostra particular fulla de ruta seguint els consells que els grans professionals sanitaris de l'arxipèlag ens donen cada setmana per dur això un estil de vida saludable. Es tracta, ja ho saben, de viure més i millor. En aquest sentit, avui xerrarem de dolor i d'estiu. Hi ha mal crònics que s'accentuen amb l'estiu? Li demanarem al cap d'anestesiologia de l'Hospital Mateu Orfila de Maó, el doctor Jordi Moya. Començarem amb un metge de les Illes que s'està formant a l'Hospital de la Pat de Madrid i sabrem una mica més de la superespecialització en cirurgia ortopèdica oncològica xerrant amb el doctor Juan Luis Solano. Demanarem al president de l'Associació Espanyola contra el Càncer, el doctor José Reyes, què en pensa de la nova reforma de la llei antitabac que tracta de ser encara més restrictiva pensant en la salut de tots i totes. I al nostre estudi tindrem el psicòleg Antoni Riera. Ja comença la nova temporada de futbol pel Mallorca. Han passat en els darrers mesos del descens i la tristor del Real Mallorca, del no ascens de l'Atlètic Balears o el Poblense, per posar alguns exemples, o el més recent, ja fa unes setmanes, el campionat del món aconseguit per Espanya Mundial dels Estats Units. Com afecta el benestar emocional una alegria així o una decepció si el teu equip descendeix? Li demanarem al nostre expert en psicologia. Són algun dels plats del menú saludable que tenim per avui, que està molt farcit, així que ja parem taula. Benvinguts a Vida Saludable. Comença aquí la primera part del programa on la destinem a notícies, temes sanitaris, malalties i enfocs amb rigor per part del personal sanitari de nostra terra. En aquest sentit, avui seran de dolor i estiu. L'Ara Calafat, molt bon dia.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tots els oients del programa Vida Saludable que ens acompanyen cada dissabte. A veure, som a mitjan d'agost, d'un estiu molt calorós, amb altes temperatures, i tots pensem en vacances, platja, desconnexió. Però sabíeu que per a moltes persones l'estiu no és sinònim de descans, sinó d'un augment del dolor?
Això passa pels canvis de pressió, la humitat, l'aire condicionat o fins i tot rompre les nostres rutines diàries perquè això pot passar factura al nostre cos. Com afecta tot això? Idò, res millor que ser ara a Maó per sortir dubtes amb el nostre expert de capçalera pel que fa a dolor.
Així és, avui per parlar de dolor i d'estiu tenim el gran luxe de comptar amb un dels màxims experts internacionals en la matèria. Ens acompanya el doctor Jordi Moya Riera, cap del Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor de l'Hospital Mateu Orfila de Menorca i, a més, fundador i president de la Fundació Cine Dolore. Molt bon dia, doctor. Com està duent l'estiu? Acalorat, no?
Hola, bon dia, molt bon dia. Molt bon dia.
Doctor, sempre associam el fred i la pluja amb el dolor articular, però com afecta realment la calor extrema i la humitat de l'estiu a les persones amb dolor crònic?
Clar, de fet, la calor té un efecte secundari molt important, perquè la gent no descansa bé els vespres, per exemple, i no dorm bé.
Clar.
I, clar, això fa que durant el dia, a més, el dia és molt llarg. El dia surt la llum a les 6 de matí, surt el sol, no es posa fins a les 10 tenim llum, i això fa que també que els pacients, tots nosaltres, sense donar-nos compte, facin més activitat de la que fem habitualment, no? Clar, si afegim aquestes dues coses, hi ha una recomanació que feien en els nostres pacients que va molt bé, i és molt, molt espanyol, i és la fiesta espanyola. Vull dir, és important que els pacients que pateixen d'esquena, dolor d'esquena, de cervical, dolor a les caderes, als genolls, vull dir, allà on hi ha càrrega de pes, vull dir, fain la fiesta. Quan dic la siesta, no dic la siesta perquè la siesta no convé que dormin més de 20 minuts, però en canvi, si poden estar estirats una horeta, és convenient. És un tema de fer la siesta no perquè dormin, sinó perquè descarreguin el pes damunt les caderes, damunt l'esquena, damunt les cervicals, i això la veritat que va molt bé, perquè ja dic que no ens donen compte, i durant l'estiu hi ha moltes hores de llum i tots fem més activitat de la que a vegades podem. Tenim compromisos, baraneses, compromisos socials, visites de família, gent que ve de fora, vull dir, ja sabem que l'activitat augmenta i que moltes vegades els pacients pues, ho noten, no? I que no tenim que caure en el que hem dit sempre, que és l'antidopi. El que no va bé és fer mal, d'aprendre calmants i segueix fent el mateix, perquè això és antidopi i al final ho pagues, perquè al final entres en una crisi forta, eh? I a vegades ho veiem, els pacients que tenen urgències amb una crisi lumbar superinvalidant, i quan t'estigues de l'història clínica i repasses, ja veus que els dies anteriors pues, tenien mal, i més d'aturar es van fotre, van prendre calmants forts en el desinfort, i van continuar, no?, en l'activitat que feien, no?, fins que el cos diu basta i t'atura, no? O sigui que hi ha que escoltar el cos, i si te demana aturar, pues, a vegades hi ha que recurar un poc.
Doctor, hi ha algunes patologies concretes, com la fibromialgia o les migranyes, que poden empitjorar especialment durant els mesos d'estiu?
És el que li comentava, no només és la calor, també els canvis d'hàbits que hi ha durant aquest dia, i sobretot el tema de dormir i descansar bé al vespre. Vull dir, hi ha moments que si una... Clar, evidentment, la calor que fa, però si tens que posar aire condicionat, un ventilador... o anar, si pots, de vora la costa per poder dormir, però dormir i descansar és fonamental pel tema del dolor, fonamental. Notant que la gent que no pot dormir i no descansar, vull dir, el tema del dolor neuropàtic, per exemple, a la gent que té neuràlgies postherpètiques, per dir-ho de qualque manera, o qualque tipus de dolor alta neuropàtic, pues, se dispara també, amb la qual és important dormir, no? Jo sé que els pacients que ens senten, molta gent diu, no, jo no vull prendre res per dormir. I és veritat, ningú vol entendre medicació, però és que hi ha determinades edats i determinades patologies que fa molt més mal no dormir durant tot un vespre que prendre una pastilla per dormir. O sigui que les medicacions estan per quan fan falta, i realment per aquest tipus de malalties cròniques hi ha que intentar descansar al vespre i dormir bé i no rompre cicles de
Són sol. Necessaris, clar. Anem a veure, es descansa malament al vespre per les altes temperatures, com estem dient, però en el final, en l'estiu descansam, tenim menys estrès, la gran majoria de persones tenen vacances. Realment aquest descans, no sortir un poc de la rutina, pot ajudar a reduir el dolor, o tot el contrari, el canvi d'activitat pot ser contraproducent?
És que depèn del que estem dient tant. Si la persona té una rutina saludable, uns hàbits saludables, i el treus d'aquests hàbits perquè ve l'estiu, doncs és contraproducent. Ara, si és al revés, té mals hàbits i quan ve, i justament quan ve les vacances es pot canviar aquests hàbits cap a hàbits saludables, clar, evidentment és positiu, no? Clar. Realment, hi ha una cosa clara, vull dir, la gent confon estar de vacances amb estar en forma. Vull dir, el fet que estigui de vacances no vol dir que estigui en forma. I així veu gent que fa extrems deportius que no està preparat físicament per fer aquests estragos, no? I així és que moltes vegades els hospitals s'aturen de problemes de traumatologia per traumatismes, fractures, lesions, doncs de gent que com està de vacances es pensa que està en forma i a vegades fa activitats físiques que no està acostumat i a vegades pues, pateix problemes després. Vull dir, jo cridaria la prudència un poquet en aquest sentit, no? Està bé ser esport, però pot ser que sigui progressiu.
L'aire condicionat és el gran aliat de l'estiu, però també és un enemic de l'aparell locomotor. Quins problemes pot provocar l'ús abusiu d'aquests aparells?
Clar, jo penso que el problema de que el cos s'adapta a tot, no? De fet, l'homo és l'únic animal que és capaç de viure del tròpic en espolo, no? Vull dir, és l'únic animal que és capaç d'adaptar. Ara, aquesta adaptació té que ser poc a poc i progressiva. Clar, el tema de l'aire condicionat, el que és perillós és sortir de l'aire condicionat a la calor, de la calor a l'aire condicionat, canvis bruscos de temperatura, això el que no és tolerable, no? I després hi ha que pensar que els aires condicionats, vull dir, la gent no té per què estar a 20 graus o 21 graus, vull dir, entre 24, 25 graus que estigui l'aparat d'aire condicionat és el més adequat i és el més eficient energèticament.
Tot sovint oblidem l'importància de l'aigua. Quina relació directa hi ha entre una mala hidratació i l'augment del dolor muscular o de cap?
No, la hidratació és fonamental i no hi ha que esperar a vegades a tenir set per beure, sinó hi ha gent gran que perd aquesta sensibilitat, no? Vull dir, hi ha que intentar hidratar-se i beure líquid, no? Perquè a l'estiu també a perdre de perdre més, hi ha que pensar que la calor s'aprodueix una vasodilatació i hi ha més tendència també a la baixada de tensió arterial. I els pacients també tenen que tenir en compte que moltes vegades gent gran que també està prenent medicació ja per la tensió arterial, si afegim que la medicació davalla la tensió i que la pèrdua de líquid per suor i no beure també pot afavorir la davalla de tensió, i hem de tenir molt de cuidado quan fan canvis de postura ràpids. O sigui, passar d'estar estirat, estar de peu o assegut al setze de veres, allà que tenir compte, perquè hi ha un tema que és la hipotensió ortostàtica, i a vegades els pacients es poden marejar, caure i rompatxar la cadera o fatxar mal. Vull dir, els canvis de postura tenen que ser molt progressius.
Doctor, quins esports o activitats físiques típiques de l'estiu, quan nedar, caminar per la platja, són recomanables i quines s'haurien d'evitar?
Jo sempre recomano que tot el que no sigui esports de càrrega damunt l'espina, damunt les caderes, damunt els genolls, és saludable. O sigui que el fet, per exemple, de nedar, això és fantàstic. Vull dir, si realment el pacient neda. Vull dir, jo dic al pacient, sempre dic, escolti, una cosa és anar a surar i una altra cosa és anar a nedar. Si té que orinar, perquè saps, anar a surar no fa res. Vull dir, té que anar a nedar, té que orinar les articulacions, i això és bo. Bicicleta també és bona, bicicleta, però no sé què té. Sobretot bicicleta estàtica, que l'ho recomano, sobretot ara que hi ha tanta cotxes per la carretera i és tan perillós a la carretera, yeah. És millor deixar la bicicleta, sobretot la gent d'edat, i si pot fer bicicleta a casa, va bé. Tot el que sigui exercici en terra, d'estiraments, de no sobrecarregar l'espina, les articulacions, és totalment positiu.
Des de la Fundació Cine Dolores sempre defensen que es pot millorar la qualitat de vida dels pacients. Quines pautes bàsiques han de seguir per gaudir de l'estiu sense que el dolor ens amargui les vacances?
Jo insistiria en el que he dit antes. La recomanació és intentar tenir un hàbit bo per dormir, vull dir, intentar que la temperatura de l'habitació estigui damunt 25-26 graus, intentar tenir una bona qualitat de son, i després he dit, l'altre l'he explicat, el dia és molt llarg, jo recomano que el migdia, després de dinar, que fa una calor horrorosa i que un millor que seva no està a cap banda, vull dir, val més estiratxar, però dins del llit, això és important, el de la siesta, que no ho dic tantes. Vull dir, jo recomano que feien la siesta dins del llit, perquè el llit, els matalassos estan fets per enginyers o enginyeres, i les butaques i cadires i sofàs estan fets per decoradores. Decoradors. Vull dir, allà on descansa millor l'espina és dins del llit. Molta gent que pateix d'esquena es compra matalassos, es gasta, diuen que estan 1.200 o 2.000 euros en un matalàs. I dic, bé, però si després vostè no l'empra, és com que compra una bicicleta de 2.000 euros i no l'empra. Vull dir, si té un matalàs tan bo, el té que emprar. I al migdia, on millor descansa, és estirat dins del llit. Dins del llit hi ha una bona temperatura i descansar, perquè el dia és molt llarg i aquestes hores de sol a mitjana del dia, un no té res més a fer, millor que descansar una estoneta.
I tant, doctor. Doctor Jordi Molla Riera, cap del Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor de l'Hospital Mateu Orfila de Menorca i, a més, fundador i president de la Fundació Cine Dolore, moltes gràcies per aquesta estoneta de ràdio i bon estiu.
Moltes gràcies a Vida Saludable per ajudar-nos a fer visible el invisible, que és el dolor. Gràcies.
Gràcies, doctor.
Gràcies.
Anem amb més qüestions. Boixaram ara d'un metge mallorquí que està fent la seva trajectòria a Madrid. En aquest sentit, avui, a Vida Saludable, us volem explicar que la formació mèdica especialitzada és una de les línies de treball que la Fundació Elena Teatre impulsa per continuar millorant l'abordatge de l'osteosarcoma i altres tumors musculoesquelètics infantils.
Des de fa 3 anys, la Fundació participa en el programa Clínica Fellowship, impulsat pel doctor Eduardo J. Ortiz Cruz, juntament amb l'Hospital Universitari La Paz i IDIPAZ, una beca formativa destinada a joves especialistes en cirurgia ortopèdica oncològica. Gràcies a aquest programa, metges en formació avançada poden incorporar-se a un entorn altament especialitzat i multidisciplinari, participant directament en el diagnòstic, tractament i seguiment de pacients en sarcoma.
La superespecialització en cirurgia ortopèdica oncològica poques vegades forma part de la formació habitual d'un resident. No obstant això, durant les seves rotacions a l'Hospital Universitari La Paz a Madrid i al Massachusetts General Hospital de Boston als Estats Units d'Amèrica, Juan Luis Solano Martín va descobrir la seva veritable vocació al diagnòstic i tractament dels sarcomes musculoesquelètics, especialment en nins i adolescents.
Així que ara el que fa Vida Saludable és conversar amb aquest facultatiu que està destacant a Madrid en aquesta especialitat. Per ell, acompanyar pacients i famílies que afronten una malaltia tan rara i complexa suposa una de les facetes més humanes de la medicina. Molt bon dia, doctor, com està?
Hola, bon dia, com esteu? M'escolteu bé?
Sí, perfectament.
Sí, perfecte, doctor.
Si molt bé, molt bé.
Si ens ho permet, doctor, per introduir-lo, primer de tot, per què va voler estudiar Medicina?
Bé, des de ben petit, la medicina, la professió mèdica, m'apareixia una professió molt, molt honrada, un desafiu molt gran per jo, per poder ajudar les persones. I també jo soc molt una persona molt deportiva, m'encanta l'esport, i quan vaig començar la carrera, en el principi volia estar més enfocat a la traumatologia deportiva, més enfocat a les lesions, la traumatologia més quirúrgica o resolutiva, però quan vaig poder rotar, com heu comentat abans, en aquestes dues rotacions, va ser un canvi molt, molt gros, molt gran. Jo, durant la carrera, sempre m'agradava estudiar l'oncologia, la part oncològica de totes les rames, de totes les assignatures, però jo sempre m'ha agradat la traumatologia i quan vaig descobrir l'oncologia ortopèdica vaig quedar impressionat, no només en el tractament i en el diagnòstic d'aquesta patologia tan rara, sinó també per acompanyar en aquestes famílies, en aquests pacients, que
necessiten
aquesta enfermedad.
Clar.
Sí.
Perquè és una superespecialització o superespecialització, sí, encara poc coneguda.
Sí, és així. El sarcoma, afortunadament, és poc freqüent. Aproximadament 1% de tots els càncers són sarcomes. Els sarcomes, perquè ens entenem, és un càncer un poc raro, perquè afecta els ossos, els músculs, els nervis, els vasos sanguinis. No és com el càncer de pulmó, de ronyó, etc. Sinó és molt poc freqüent i durant la residència és molt subespecialitzada, mm-hmm, perquè només treballem uns pocs equips experts, especialitzats, centres de referència, i normalment si no estàs integrat o no tens una residència dins d'aquests equips, és difícil que un resident de traumatologia, d'oncologia, etc., pugui aprendre o formar-se bàsicament en aquesta malaltia.
Quins tipus d'octo de pacients té vostè per preferència? En qui se centra?
Normalment, sarcomes tenen, normalment dic que tenen dos, una distribució bimodal. Normalment afecta fonamentalment a pacients joves, a nins, adolescents, i després hi ha una altra distribució en pacients majors de 50, 60 anys. I fonamentalment són aquestes dues cures. Mm-hmm. Desafortunadament, aquest tipus de càncer afecta principalment a nins i joves. Sí.
Com suposa, doctor, fer feina a un hospital com La Paz, formar-se allà? Perquè, clar, tots tenim en ment aquests hospitals tan grans, tan importants de la península, un d'ells és La Paz.
Sí, és així. És un privilegi, és una, al mateix temps, una enorme responsabilitat. És vera que és una experiència molt, molt enriquecedora, molt per el meu treball. La Paz és, bé, molt, molt de pics. La Paz, com dir-ho, en els rànquings dels hospitals sempre està amunt, dels primers, però no només la reputació de La Paz, sinó els professionals que treballen dins aquest equip són espectaculars, i no només traumatòlegs, sinó també els oncòlegs, radioterapèuticos, els cirurgians vasculars, els uròlegs, tots els cirurgians, patòlegs, radiòlegs, tots. És un equip molt, molt gran i la dimensió, quan arribes aquí, és un canvi molt, molt gran.
Doctor, i com està sent l'experiència de formació dins aquest programa que dèiem a la introducció, aquest programa Fellowship?
Sí, el Clinical Fellowship és un programa, bé, és més un programa americà, bé, sobretot dels Estats Units, Aquí en Espanya hi ha també un, altres programes, fellowships, que se dediquen pues, a una superespecialització, pues, jo que sé, de genoll, de sa cadera, de sa mà, etc etc. Afortunadament tenim aquest fellowship de sa unitat de sarcomes, d'ortopèdia oncològica, introduïda per doctor Eduardo Ortiz, que se va formar amb un gran cirurgià americà com és Henry Mankin, i a Boston, a Estats Units, i tenim la sort de tenir-lo aquí a Espanya, i és un plaer, el seu equip també és espectacular, i és un plaer, i tot els dies s'aprèn algo. Sempre estem, són casos molt complicats, és una patologia molt complicada perquè hi ha molt de subtipos, i és un programa que bàsicament és una superespecialització en un any d'aquesta subrama o rama de sa oncologia.
Doctor, què destacaria del treball en nens i adolescents amb tumors ossis? No ha de ser fàcil.
No és fàcil. Són nens que de repente se'ls diu que tenen una enfermedad greu i que molt de pics poden perdre sa cama o alguna extremitat.
Clar.
I no és fàcil. Afortunadament, en més del 90% dels casos avui en dia, amb els avanços que hi ha en medicina, tecnologia, impressió 3D que feim, navegació intraoperatòria, etc., pues, en més del 90% els pacients poden salvar l'extremitat, però no és fàcil, hi ha molt de drames, però també nosaltres aprenem d'ells. Nosaltres veiem nens que estan en tractaments molt durs de quimioteràpia, perquè desafortunadament la quimioteràpia d'aquest tipus de patologia ha avançat molt poc. És pràcticament la mateixa que s'usava fa 20 anys.
Uh-huh.
Per això la importància d'aquests programes per formar especialistes i investigació en aquest tipus de patologia.
Clar. Sí, sí.
I més en aquest mes, que és el mes de la conscienciació contra el sarcoma, el juliol.
Ostres.
Sí. I bé, i recentment, en la celebració de la selecció nacional que varen guanyar el Mundial i varen nombrar una nina que desafortunadament va patir sarcoma de Ewing,
uh-huh.
pues un detall molt
guapo per part
molt
de la selecció.
Guapo, sí.
Doctor, ja digui. Cavi.
No, res, que nosaltres també aprenem d'aquests nens, d'aquests adolescents que
sí.
Pateixen un tractament molt dur i tu els veus ingressats i amb una sonrisa, contents, i doncs pues, bueno, estem aquí, sí, pues, ja me n'anirem a casa, ja passarà tot això, i això és molt guapo.
Sí, no sé si en el final pot ser que els ajudi una mica per tot això. Ja per acabar, doctor, com va en mallorquí, quins són els seus plans a curt, a mitjà termini, es planteja tornar a la illa per exercir aquí?
Bé, no ho sé. Seria un projecte molt guapo, interessant. Jo sempre, bé, la meva família està allà, els meus amics també, però jo me vaig formar, vaig estudiar a Madrid, també me vaig formar a Màlaga. Tenc un poquito de batiburrillo de per aquí, per allà, i seria més a mitjà plaç, no ho sé. És un projecte que bé, tenc que... Si surt l'oportunitat, seria xerrar-ho bé, perquè
clar.
És important. Que hi hagi un equip darrere d'això, sí.
Doctor Juan Luis Solanos, especialista en cirurgia ortopèdica oncològica, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista. Fins una altra, i bon estiu per Madrid.
A vosaltres.
Si no ve per aquí.
A vosaltres. Moltes gràcies. Adéu.
Més qüestions de l'actualitat sanitària. Avui posàvem el focus en una qüestió de salut pública fonamental que ens afecta a tots, directe o indirectament, en l'arribada de la nova llei antitabac, si s'acaba aprovant, sobre un escenari clau per a la prevenció i la protecció de la salut de la nostra comunitat, especialment dels més joves. Però quins seran els canvis reals als nostres carrers, terrasses, especialment, i platges? Serà aquesta la mesura definitiva per reduir l'impacte del càncer a les nostres illes?
El Ministeri de Sanitat impulsa una nova llei del tabac per restringir el consum a terrasses i platges, a més de regular els papers vetjadors d'un sol ús per protegir els menors. Aquesta normativa cerca reduir l'impacte del càncer mitjançant mesures estrictes, incloent perímetres de seguretat a les escoles. Per analitzar en profunditat aquesta normativa i entendre què hi ha en joc, avui tenim el plaer de saludar el doctor José Reyes, president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes Balears. Doctor Reyes, molt bon dia, benvingut al programa a casa seva.
Molt bon dia, moltíssimes gràcies, com sempre, de veritat.
Doctor, com valora l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes Balears l'aprovació d'aquesta nova llei antitabac?
Bueno, la valorem molt positivament des del punt de vista de que és una passa endavant en mesures que des de l'associació venim promovent des de fa molt de temps, especialment en tot l'àmbit relacionat a la protecció dels no fumadors en els espais públics compartits, com són terrasses, platges, etc., i amb l'àmbit de l'equiparació de tots els dispositius electrònics amb el tabac convencional en tots els àmbits, és a dir, en quant a fiscalitat, en quant als jocs de venda i en quant a la prohibició de fer-ne publicitat o que puguin fer patrocinis de béns, no? Per tant, des d'aquests dos punts de vista, per nosaltres és molt important.
Per tant, considera que aquesta normativa marcarà realment un abans i un després en la prevenció del càncer, especialment en el de pulmó?
En aquest sentit, s'ha de tenir en compte que el tabac és un enemic per la salut pública terrorífic. És a dir, si eliminéssim el consum del tabac, estaríem eliminant el 30% del total de diagnòstics de càncer que es fan cada any a Espanya i a les Balears. Estaríem salvant, per tant, milers de vides. Està relacionat de manera absoluta i, com és evident, amb el càncer de pulmó, però incrementa el risc de molts altres tipus de càncer, com el de mama, el de colon, el d'estómac, els de vies respiratòries. Vull dir que estem parlant d'un enemic de la salut molt important. Per tant, qualsevol mesura que vagi dirigida a protegir la població davant del consum del tabac i l'inici del consum del tabac, perquè la veritable finalitat d'aquesta lluita contra el consum del tabac en els espais públics compartits és protegir la salut dels no fumadors, però també desincentivar, desnormalitzar el consum del tabac i d'aquesta manera fer més difícil que els joves s'iniciïn en el consum del tabac.
Des de l'associació, doctor, s'havia demanat insistentment vetar el tabac a terrasses de bars i platges. Respon, per tant, completament aquesta llei a les seves demandes històriques? De fet, vostès lluiten sempre per fer espais lliures de fum, per exemple, camps de futbol, que l'han vist.
Efectivament, és a dir, nosaltres tenim aquí a Balears l'exemple de clubs de futbol, com va ser en el seu moment l'Atlètic Balears, que van declarar l'estadi com a espai lliure de fum. Des d'aquest punt de vista, és a dir, per nosaltres, en aquests àmbits, és una passa endavant indubtable i seria una pena que després en la tramitació parlamentària aquesta llei no pogués tirar endavant, perquè és realment una oportunitat de generar, diguem-ho així, o consolidar legalment una consciència que, per altra banda, la població té. I aquest punt jo vull remarcar-lo molt especialment. És a dir, amb tota la feina que hem fet durant aquests anys, hem aconseguit que la població general tingui clar que la protecció dels espais públics és necessària. És necessari protegir en els nins, en els no fumadors i en les persones malaltes davant de l'exposició al tabac. I en aquest sentit, enquestes pròpies fetes per l'associació mostren que el 90% dels fumadors estan d'acord amb el fet que s'apliquin mesures més restrictives en el consum del tabac en els espais públics compartits, no? Per tant, aquesta consciència la població ja la té, i per tant això el que faria és donar la consolidació legal per tal que si jo, per exemple, estic a una terrassa i tinc un senyor al costat i jo estic amb els meus fills i m'està fumant al costat, jo poder-li dir, escolti, a vostè això no ho pot fer. Tothom té dret a fer el que vulgui. La persona que vulgui fumar té dret a fumar. Però la persona que no és fumadora, i els no fumadors són més del 70% de la població a Espanya, tenen dret a tenir protegida la seva salut si ho desitja.
Per tant, no li preocupa, per exemple, aquests dies hem vist representants de CAE Restauració dir que se perdran clients, però jo crec que la salut està per damunt, però també hem vist avui última hora restauradors dient fa estona que no deixen fumar i no han perdut clients. Vull dir, en el final és com quan se va aplicar fa molt d'any el que no se podia fumar a interiors, que tothom va posar el crit en el cel, i ara ho hem normalitzat molt i estem molt contents.
Efectivament, en aquell moment, quan es va treure la llei de l'any 2010, semblava que anava a ser una pena de desastre, no?, econòmic, i no ho va ser en absolut. La gent de seguida ho va entendre i, de fet, quan parles amb els restauradors, ells mateixos van estar contents perquè abans havien d'arreglar o pintar l'interior dels restaurants tres vegades cada any de la fum del tabac i ara ja no ho han de fer. Jo estic absolutament convençut, i més coneguent la idiosincràsia dels espanyols, que si tu prohibeixes fumar a les terrasses, la gent no deixarà d'anar a les terrasses. És a dir, simplement quan hagi de fumar, s'aixecaran, fumaran una miqueta més enfora i després tornaran. I ja està.
Clar.
És a dir, no tindrem cap mena de problema, com no el vam tenir, i això ho vull recordar perquè és un antecedent molt important, durant els 3 anys i mig que va durar l'alerta sanitària per la Covid, que a Balears va estar prohibit, i a altres comunitats autònomes, fumar a les terrasses dels bars i restaurants. I aquesta prohibició es va complir fil per randa i no va incidir en absolut en els resultats de la restauració ni dels bars i restaurants. Per tant, jo crec que generar pors innecessàries no és bo, és a dir, assustar la gent dient no, és que això afecta l'economia, no és correcte, no és veritat, el que farà és protegir la salut de la gent, i la gent ja és prou intel·ligent i la gent no es deixa enganar. I tothom entén quan una mesura va dirigida a protegir la salut de la població i, per desgràcia, tots tenim persones properes a efectes de càncer i crec que tots entenem el dany que fa aquesta malaltia i, per tant, tot el que puguin ser mesures dirigides a evitar casos de càncer en el futur és bo pel conjunt de la societat.
I com s'aconseguirà aplicar aquest compliment de la prohibició en espais oberts, com platges, accessos a hotels sense una vigilància policial constant? És a dir, la patronal ja s'ha queixat.
No, nosaltres, jo crec que l'objectiu principal radica en el fet de que la consciència de la població ja la tenim.
Ja.
Aleshores, i la conscienciació de les persones ja la tenim. I la majoria de la població ja no és fumadora. Per tant, aquí la clau està en el fet de que una persona determinada pugui tenir el dret en un moment determinat legal, que si tens una persona que se't posa al costat que està incomplint una norma, tu poder-li dir.
Clar. No?
I poder-li reclamar i dir-li, miri, escolti, és que aquí vostè no pot fumar, me sap greu, no el vull molestar, però li sabria greu aixecar-se. I tot fet amb educació, i n'escrit i ben parlat, es pot fer. El problema és que ara no tens aquesta capacitat legal. No? I per tant, és a dir, això és el que canvia, no? I és important que canviï perquè estem protegint la salut de les persones.
Sí,
aquest
sí,
punt,
sí, sí.
Jo crec que és l'element fonamental que hem de tenir en compte. No? I, per tant, no és mai... nosaltres, des de l'associació, no cercam mai cap mena de confrontació, cap mena de problema amb ningú, però tenim molt clares les nostres prioritats. Defensar la salut de la gent i de les persones és absolutament necessari.
I, a més, la llei posa el focus en la protecció dels menors. Quines dades tenen sobre l'exposició actual dels infants de les illes al fum passiu?
En quant a l'exposició al fum passiu, és a dir, és, diguem-ho així, important des del punt de vista de l'exposició, també des del punt de vista de l'exposició dins dels mitjans digitals, no? És a dir, la quantitat de videoclips o coses per l'estil en les quals els, apareixen les persones fumant. Però el que és molt important d'aquesta llei és el fet que posa l'èmfasi en la gran porta d'entrada que ha tingut l'indústria per ficar en els joves en el consum del tabac, que són els dispositius electrònics. És a dir, els dispositius electrònics no estaven contemplades en l'anterior llei, s'han mogut dins d'un buit legal, que ha permès que es puguin vendre pràcticament a qualsevol establiment que els volgués vendre, que ha permès que es puguin vendre sense cap mena de control, sense cap mena de fiscalització de la qualitat ni de les característiques, i que ha provocat una explosió en el consum d'aquests productes, de manera que avui en dia, si no recordo malament les estadístiques, més del 50% dels joves de menys de 14 anys han consumit en algun moment dispositius electrònics relacionats amb el tabac. Aleshores, això és un problema de salut pública terrible per diversos motius. Un, perquè sabem que aquests dispositius han estat generats per la indústria del tabac introduir els joves en el consum del tabac. És a dir, la majoria dels joves que comencen consumint dispositius electrònics d'adults acaben fumant tabac convencional.
Així és.
I tenen un efecte nociu, també molt dolent, damunt de la salut, provocant neumopaties intersticials i problemes molt greus de salut.
Així és, doctor Reyes. D'aquí uns mesos el convidarem que ens conti quines passes o quines campanyes té previstes l'Associació Espanyola contra el Càncer per ajudar a conscienciar la població i a menys que està passant amb aquesta nova llei. Moltes gràcies, doctor José Reyes, president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes Balears. Bon estiu, de lo que queda d'ell i fins una altra.
Fins una altra. Moltíssimes gràcies.
Fins aquí el nostre repàs sanitari de la setmana. En uns instants tindrem aquí un expert en psicologia com és Antoni Riera. Com influeix el benestar emocional quan el vostre equip, sigui la disciplina esportiva que sigui, té una mala notícia, com el descens del Mallorca, ara que comença la nova temporada i tornem a tenir il·lusió per recuperar la categoria, o la notícia de l'estiu, el fet de que haguem guanyat el campionat del món, com vos ha afectat, estàu més feliços aquestes setmanes d'estiu. En definitiva, l'esport i el benestar emocional.
Vida saludable. IB3 Ràdio.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Vida saludable, amb Carlos Hernández.
I Laura Calafat, cada setmana, cada dissabte, encara que sigui dia 15 d'agost, encara que sigui festiu, aquí xerrant de salut. Avui xerrant de felicitat a Vida Saludable. Es veu que han passat ja 4 setmanes i ho hem pogut pair una mica més. M'estic referint a l'alegria de ser campions del món amb Espanya. I a la vegada, ara mateix ja començant la nova temporada del Mallorca. En 2 mesos, molt aficionats han passat, per exemple, de la tristor i de la ràbia de l'ascens del Mallorca a l'alegria i l'orgull de ser campions del món.
Avui a Vida Saludable analitzam com ens afecta el nostre benestar emocional un equip de futbol o una cita esportiva important a nivell internacional com ara ha estat el Mundial. Amb el nostre convidat d'avui que ja ha encerrat el nostre programa, per exemple, de la Pòbola.
Ens estan referint a Antoni Riera López de Lamo, psicòleg general sanitari en Seu a Palma, Lluís Balears, és cofundador d'Àlia Psicologia i exerceix com a professor associat a la UIP. Ell lidera tractament basats en l'evidència per adults i adolescents, aborden una àmplia varietat de problemes incloent trastorns emocional, ansietat, depressió, fòbies, trastorns de la personalitat, com la teràpia didàctica conductual, i problemes de conducta. I és un plaer conversar amb ell, perquè al nostre programa televisiu van conversar sobre la por a volar. Toni Riera, com està? Benvingut.
Hola, moltes gràcies. Estic molt bé.
Primer de tot, estem a dia 15 d'agost, és festiu. Com està duent l'estiu, que jo crec que tothom diu el mateix? Una calorada, no?
Una calorada, vamos, horrible. Ja desitjant que canviï el temps.
Com a psicòleg és normal si mos enfadant, no?, amb aquest temps.
És totalment normal. Estem com embollint, estem brollant. Com no mos hem d'enfadar?
És que està conversant amb algú i que te caiguin les gotes a l'esquena o fent feina. És que provoca estrès i ràbia, no?
Sí, sí, sí. Provoca les condicions ideals perquè aquestes emocions puguin sortir. I se fa una miqueta més difícil regular-les. Ara bé, no hem de dir... No és una excusa per anar tractant malament a la gent. Dius que fa una calorada, te fots perquè estic... No, pues, te aguantes.
A veure, Toni, han passat ja dies, però li va sorprendre l'eufòria a Espanya i als Balears de la gent fent festa quan va guanyar el Mundial? Se va veure 40.000 persones a la Font de les Tortugues, a la plaça de Tortugues a Palma, però sigui la imatge que sigui, Madrid, Barcelona, és dir, tothom va sortir al carrer.
Sí, sí, tothom va sortir, va ser impressionant, no? Però crec que és una reacció que no és que vegem massa sovint, el tema dels Mundials, però sí que recordes el que ja varen tenir i també recorda amb més magnitud, perquè, clar, d'això en podem parlar, una part identitària amb el partit, amb la selecció, però a no mesura recorda també altres celebracions de partits concrets, com ara el Mallorca, com altres partits, quan han fet grans celebracions.
Mm-hmm. És un comportament, com un psicòleg que és vostre, previsible? És a dir, si guanyes tu has de celebrar, si guanyes tu has d'exterioritzar, si guanyes t'aferres des de vora o tires saigo, estàs feliç, botes les pantalles gegants que ho hem vist arreu. Això és previsible a nivell emocional?
Previsible? Bueno, això és normal, és una reacció d'alegria, és una reacció que, com totes les emocions, té un component, un fort component social, que a més, si analitzem la resposta de diferents societats, canvia la manera com la manifesten. I la nostra, doncs, és una d'aquestes societats que si se pot posar a ballar amb el descostat o a cridar, ho farà, ho exterioritzarà més, diguéssim.
Diuen que guanyar fa riure, però com més serem, més riurem. Un dit molt mallorquí, també.
Aquesta és la part social, exacte, evidentment, que mos crea, a més, tot un sentiment de pertany a un puesto, un equip, una identitat, i això fa que s'amplifiqui també l'alegria i potser la tristor quan no venen tan bones.
Clar, perquè què passa per la ment d'una banda del futbol, com és en Carles, el meu company, en veure que el seu país és campió? S'alliberen endorfines, ens canvia tant l'humor, perquè a lo millor hi ha gent que, bueno, que tampoc ho viu de la mateixa manera.
Mm-hmm. A dins la ment, a dins la part biològica de la ment, que seria el cervell, bueno, el cervell no només el cervell, no? Sempre són massa cervells centristes. Tota la fisiologia humana està darrere de la ment, diguéssim. Aquí hi ha endorfines, aquí hi ha tot un torrent d'una descàrrega brutal, química, i també la ment social, com deies, sentir-nos en els mateixos colors, en la mateixa bandera, en la mateixa identitat i guanyar, tenia aquest moment, genera eufòria. De fet, hi ha hagut estudis a diferent part del món, hi ha hagut estudis, se va fer un l'any 2014, jo no som massa futboler, però va ser el Mundial de
2010.
Brasil. El 14 va ser de Brasil.
El del Brasil que varen perdre.
Varen perdre.
Les primeres,
a més. Les primeres, guanyar n'han guanyat dos, però sí, participar. Sí. Pues se va fer un estudi de les universitats Jaume I de Castelló, i Universitat de València, on estudiaven quina era la reacció emocional que varen tenir, i van arribar a aquestes conclusions interessants de com et sentit de formar part d'un grup i d'alegria se disparava. Ara bé, no dura massa aquesta eufòria. Mm. Ja han passat ja dies, setmanes, d'ençà que varen guanyar, però jo crec que tothom pot recordar, fins i tot com dius tu, tan futboler, l'alegria, realment, quant de temps va durar? El cent demà encara era tan intensa com en el moment que va acabar el partit i en Donald Trump no sortia de la foto.
Sí que és alegria, però has de fer feina.
Era dilluns, a més.
Encara els veus a Madrid, a la plaça, no sé quina era, allà amb Sobús, 2 milions de persones en el carrer aplaudint, sempre és guapo. Per què és tan important? Per què és l'esport majoritari a Espanya? Perquè passa extraordinàriament, Toni, cada 16 anys, només 2 pics, és a dir, ningú te garanteix que d'aquí 4 que se celebrarà a Espanya el guanyis, perquè no es vol de fer. Per què és tan extraordinari, que és especial?
Tot allò que és extraordinari, diguéssim, té un punt d'especial, també. També té un punt d'il·lusió. Fa il·lusió poder arribar en aquest espai. Té aquest component identitari tan important. A Espanya tenim un problema en la part de la bandera, realment. Tenim un problema que, a segons quins moments, doncs, pot generar friccions. Però quan hi ha Mundial, les friccions se deixen a un segon nivell, a un segon pla. No són tan importants. Hi ha com a més una part més alegre, més participació. I tot això s'ajunta. La gent també s'ho viu, s'ho fa seu, el triomf. Diu, hem guanyat.
Però si no has jugat, primera persona.
En primera persona, però si tu no has jugat. Però bueno, les persones tenim aquesta capacitat de fer-nos nostre l'experiència, d'una manera, això s'ho diuen, aprenentatge vicari, aprenem i experimentem les alegries i també les decepcions d'una altra.
Efectivament, fins i tot de territoris on vostè ho ha dit, més àmbit independentista o que no se sent tan espanyol, s'han vist moltes banderes extraordinàriament perquè és per futbol. En un altre context no aniria bé.
No, i és veritat que també en segons quins reductes hi ha hagut també problemes per treure aquestes banderes, que podríem dir que per la gent que la treu pues, no fa més que cohesionar. A vegades tenir una hostilitat externa te cohesiona encara més. En aquest cas, l'hostilitat la tenim com a figurada. Hi ha gent que ha xerrat del futbol com una representació bèl·lica. No? D'arribar, sí. Tenim el Mundial...
És una batalla.
És una batalla.
I el futbol.
I el futbol, només el futbol. Ja ho va dir l'entrenador d'Argentina, només el futbol.
Que viu Bunyol, per cert. Toni, vostè no és molt futboler, però sí que haurà vist a xarxa social durant dies que s'ha xerrat molt del comportament d'Argentina. No només en acabar el partit, en qualque brega, sinó com abans, després, s'aixerra de mal perdre. Això són valors? Això és no saber gestionar ni la victòria, perquè celebraven contra els anglesos a la cara i també eren molt violents, ni la derrota? És a dir, és un problema emocional, és un problema de valors que els argentins han demostrat poc fair play.
És molt complex, eh? Així, mira, així com no som massa futboler, sí que som molt d'Argentina. No tant de la selecció, del país.
De la cultura argentina.
De la cultura argentina.
De idiosincràsia.
De idiosincràsia tinc... Aquesta frase per fi la puc dir a la ràdio. Tinc molt bons amics argentins. Jo sempre xerrant d'un tema, no, jo tinc amics d'això. Pues jo
hi ha 38.000 argentins a les Balears, vull dir, un respecte, perquè és una comunitat molt àmplia, no?
Molt àmplia, sí.
I no tots són iguals.
No, en absolut, però és vera que a nivell d'identitat nacional, el futbol és un element cohesionant molt important que ho hem d'entendre. De vegades ho jutjant des de diferents perspectives. Es veu que en el partit se van veure moltes jugades molt lletges, se va veure un joc una miqueta brut, una miqueta, per dir-ho, suau, i que les reaccions que hi ha hagut són reaccions molt polaritzades, molt de que mos estan robant, mos estan enganyant. De fet, he vist que hi ha la plataforma aquesta de recollida de firmes que ja, quan he mirat aquest avui de matí, ja en duien 80.000 firmes recollides perquè se pogués repetir. No sé.
Increïble.
I també m'han dit que hi ha gent que està recollint firmes perquè no hi tornin a jugar mai més, els argentins. Això se polaritza totalment.
Molt de països de Sud-amèrica han anat amb Espanya per el comportament d'Argentina. També sí. Anglaterra, lògicament.
També és una situació molt particular. Ja per analitzar d'un nivell més sociològic, fins i tot, des de l'antropologia podríem dir que està passant, que passa amb l'Argentina a tota Hispanoamèrica.
Toni, durant aquest mes, més o manc, 40 dies que ha durat el Mundial, va ser curiós com els espanyols deixaren d'estar polaritzats, com bé expliques, i ens uniren davant una televisió. Això ja no existeix.
També la gent que no li agrada el futbol.
Jo mateix, sí, com un exemple. Clar. Xerraven del teu cervell abans, com a dir, que en camis allà, i què passa en el meu, que no som massa futboler? Massa no.
Però no te perderes.
En absolut. No m'ho vaig perdre. Per què? Perquè anaven els meus amics o amb la família. I fèiem comunitat. Era un moment aquest de fer pinya, d'estar tots junts. I durant una estoneta, pues, rius, comentes, ho passes malament, te n'alegres... Tot això, totes aquestes emocions compartides són les que hi ha darrere del futbol, clar, o d'altres esdeveniments esportius. Sempre el futbol com el que ho està copant tot, especialment també després el futbol masculí, perquè no ens oblidem que també l'equip de la selecció femenina també és campiona del món. I jo m'imagino que per la gent més futbolera doncs, té més fàcil accedir en aquesta gratificació quan se juga pues, altre tipus de finals o altre tipus de...
Però, Vina Laura, durant uns dies, Espanya, que està tan polaritzada a nivell polític, que hi ha massa bregues, els nostres representants públics mateixos ho fan, el veïnat que t'acau malament, el company de feina que t'acau malament, quan el veus sense camiseta en s'estrella, hi ha com a millor bon rotllo, no?
Sí, hi ha un motiu que mos pot unir no tant.
Que és efímer, no?
És totalment efímer, això passarà, segur. I, bueno, sempre, ja des dels romans, que se feia servir l'aforisme de panem et circenses, no? La part de circ, també, per com a... Sense arribar a entrar en teories conspiratives, perquè no tenim dades que ho puguin demostrar, però sí que és vera que quan hi ha un mundial, quan hi ha un gran esdeveniment esportiu, la tensió social periodística se'n va a uns altres llocs. I després, bueno, no mos van sorprendre coses que... i declaracions que se varen fer tot seguit dels mundials, que varen quedar com una miqueta eclipsades durant uns dies.
Com deia en Toni, han estat aproximadament 40 dies seguint la nostra selecció, els nostres jugadors que comentàvem a l'entrevista, els han sentit nostres, però és normal sentir-se identificat amb el que representen aquests jugadors, proximitat, senzillesa, accessibilitat...
Esforç, tots aquests valors, evidentment, ahir projectàvem-los com un exemple concret, amb una activitat concreta, i a més amb una activitat que per molta gent ha suposat una part de la seva infància, perquè clar, agafar una pilota, pegar quatre potades, jugar amb un grup d'amics, i això forma part, més o manco, d'una experiència compartida per moltíssima gent. Per tant, trobar a veure la pantalla amb els teus colors, del teu equip, de la teva selecció, junta, i més si després ets a l'estadi o amb gent, amb una taula plena de cosetes per menjar i per picar i beure, pues, encara millor.
I és normal que els nens se fixin en Lamin, en Rodri, en jugadors que després tenen gestos cap a persones sagrades amb qualque discapacitat. Són exemples per a molts de nens, tot el que fan dins i fora de l'estadi, no?
Són exemples molt importants. Per això també és important controlar i sancionar, quan sigui adequat, els comportaments poc esportius, les agressions que se puguin dur a terme, perquè són models de comportament. I aquests que comentaves, doncs han de tornar a posar damunt el foco, damunt la selecció femenina, també, perquè és tot un model de comportament que fins ara doncs, no se tenia tan present. I les nines que puguin tenir interès pel futbol també ara tenen tot un seguit de jugadores que estan a la mateixa alçada de modelatge, de capacitat de modelar que els jugadors de futbol.
Toni, ara comença la Lliga pel Mallorca. Uh-huh. És l'altra cara de la moneda, el seu descens. Com podem fer perquè no afecti tant una derrota o una mala temporada del nostre equip?
Ai, recordant lo primer. És un esport, és un joc. No deixaràs de fer feina per lo que li passi en el teu equip. Hem vist, ara pensava, exemples de gent que pràcticament s'havia hipotecat per anar.
Sí, sí, sí.
Mallorca, però gent que pràcticament s'havia hipotecat per anar a la final.
Gent que va deixar de comprar un cotxe. No, ja me'l compraré perquè són 30.000, sí, però m'aniré.
Sí, sí, gent que va vendre el cotxe de sa mare, que n'hi havia un que sortia dient que havia venut el cotxe de sa mare i que s'estava enterant en aquell moment sa mare quan ho sentia. Sí. Aquestes coses. Però no fa falta arribar a això. És evident que te pots saber malament quan el teu equip baixa de categoria és dolorós, però també hi ha una paraula que se fa servir molt en el futbol, que és contemporitzar. Pues, escolta, anem a posar les coses a puesto. Si això realment te genera tant de mal a la teva vida, ventura pot desinteressar que revisis els teus valors, perquè hi ha moltes més coses per tenir alegria.
Per cert, que en la celebració a Madrid amb 2 milions de persones carrer se va destacar que cap farola, cap marquesina rompuda, que cal que Argentina se fa molt encara que guanyis, o el PSG a París quan va guanyar el campionat d'Europa, la Champions, van destrossar moltes coses. Sí. Vull dir, també és important donar, sabre celebrar.
Sabre celebrar és important. Sabre celebrar, sabre perdre. Són, al final, actituds individuals, però que reflecteixen molt una cultura, també. Poder treballar a nivell cultural i crear una cultura de l'esforç, competitiva, però que pugui encaixar tant una derrota com una pèrdua és important.
Diuen que el temps tot ho cura, han passat 2 mesos de descens del Mallorca, nova temporada que ja comença, noves il·lusions, tornen a tenir els mateixos socis, més de 20.000 a segona divisió, quan probablement d'aquí 2 mesos tothom va dir jo m'avorraré, no seré més soci, no sé què. Vull dir, això és normal en la ment d'una persona aficionada a l'esport? És a dir, se torna a il·lusionar, canvia xip i ara animarà i s'il·lusionarà?
Crec que, a més, si xerran de l'afició del Mallorca, estan acostumats a patir pel seu equip i no el deixaran per aquestes qüestions. Gent com jo, que no s'ho planteja, si mai me faig soci del Mallorca, doncs, Pantura, sí que si passa una cosa d'aquesta, la meva afició no és tan forta i deixaria. Però realment, la gent aficionada, no crec que ho deixin així com així. La gent que ho du.
Has d'estar les bones i les males, no?
Exacte, i ahí estan.
Així que el futbol, com estem veient amb el meu company Carlos, treu els instints més profuns de les persones.
Les reaccions emocionals més profundes. Com dic, de la gent que els agrada, o quan se presenta una ocasió esportiva rellevant, pues, també de més gent que se pot sentir identificada.
Toni, hem xerrat de la gespa, però hauríem de també donar exemple a les grades. Sempre, cada any, desgraciadament, veiem episodis de violència verbal o fins i tot física cap als àrbitres, a les grades, entre aficions, i sempre se diu el mateix. Les federacions esportives de futbol diuen és un comportament social. No és que hi hagi violència al futbol, és que la societat de vegades demostra violència. Què poden fer entre tots per erradicar la violència de l'esport i de la societat, lògicament?
Difícilment trobarem la solució només a un costat, només a un context. El tema d'educació a les grades, Pantura, comença ja des del futbol base, des del futbol infantil, on són ja famoses les reaccions de determinats pares i mares contra jugadors propis del propi equip o dels altres. Pantura, no arribarem a fer... És curiós, no? Hem d'aconseguir fer canvis en els grans esdeveniments perquè estan afectant a la realitat del dia a dia, i a la vegada és de la realitat del dia a dia on aconseguirem que se vegin canvis en els grans esdeveniments esportius. Per tant, hem de posar atenció i molta pedagogia i educació a totes les bandes.
Recordem als nostres oients que estem conversant sobre benestar emocional i esport amb Antoni Riera, psicòleg expert. Fem una petita durada i ja acomiadem el programa.
Vida saludable, amb Carlos Hernández. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
¿Quieres ir a Somoza a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
Vida saludable, amb Carlos Hernández.
Darrer minut de programa amb el psicòleg Antoni Riera. Estem conversant sobre el benestar emocional de l'esport, sigui amb una derrota o una gran victòria. I la darrera qüestió seria també un missatge per pares i mares. És important que els atlets s'apuntin a un equip de qualque disciplina esportiva de grup, a nivell de valors, de pertenença?
Jo et diria que és important que els valors de l'esport estiguin presents. Que si ho fan dins d'un equip, a més tenen aquest plus de poder inculcar valors de pertanyença, de
meritocràcia,
d'aprendre a encaixar una derrota. Tot això és important. Per tant, diríem que sí que tenir els valors de l'esport és una cosa important a nivell de salut personal i també a nivell de construcció d'una societat més saludable, no només físicament, sinó també a nivell de coexistència.
Ho fem bé, dona Laura. Tenim els fills federats.
Sí.
Beníssim. Gràcies, Toni Riera. Com sempre, és un plaer conversar amb vostè. Fins una altra. Bon estiu el que queda. Gràcies.
Igualment.
Laura, bona setmana. Tornant dissabte
que ve.
Igualment,
Carlos.
Gràcies.
sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad. Salgo de mi propio cuerpo. Hablo de una forma extraña. Odio el tipo del espejo. Unos 7 días por semana. Casi ya no veo el puerto. Solo hay una cosa clara. Fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda.
Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.